Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui s'aprovarà al Congrés de Diputats la llei d'amnistia després de mesos i mesos i mesos de negociacions entre el govern i els partits independentistes i després també del bloqueig del Partit Popular al Senat. Just després també de l'aprovació, que no passarà per un debat curt, però segur, i passarà per un debat curt, volem dir, però segur intens, i tan bon punt el monarca l'hagi signada es publiqui al BOE, la mateixa llei quedarà en mans de la justícia i els jutges i jutgesses del país que portin casos implicats amb el procés hauran de decidir com fer servir la norma o si passa la consulta als tribunals com el Constitucional o instàncies judicials europees. Sigui com sigui, la judicatura tindrà un termini de 2 mesos perquè, com diu el mateix text, s'haurà d'aplicar de forma preferent i urgent. Tot i que Alerta Solidària xifra en uns 419 activistes que es podran emparar sota aquesta nova normativa, sense comptar ni funcionaris ni polítics, el cert és que encara tant el govern de Sánchez, que va negociar la llei per aconseguir la investidura, com els partits independentistes, s'ho miren amb cert recel. Ja fa temps que part de la judicatura, aka García Castellón, el Partit Popular, que avui haurà de mirar els ulls de la tribuna de convidats a Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Jordi Turull, o l'extrema dreta, anuncia recursos d'inconstitucionalitat i, per molt blindada que se'ns hagi venut en dret, tot és qüestió d'interpretacions. Però segurament això ja siguin figues d'un altre paner. Avui al Congrés, dia històric per aprovar-se una llei històrica. La resta de preguntes i, sobretot, de respostes vindran això. Després, són les 8 i gairebé 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dijous 30 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui està previst que s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats.
Sí, si no hi ha cap contratemps, la norma quedarà aprovada amb 178 vots, 2 més dels necessaris, i ara, per tant, quedarà en mans dels jutges, que tindran 2 mesos per aplicar-la.
Mentrestant, l'Audiència de Madrid avala investigar Begoña Gómez.
El Partit Popular aprofita el Congrés dels Diputats per acusar Pedro Sánchez de mentir i d'assegurar que el president sabia que la justícia investigava Begoña Gómez per un presumpte cas de tràfic d'influències i corrupció.
En plana internacional, Israel avisa que la guerra durarà com a mínim fins a finals d'aquest any.
I també garanteix que les tropes israelianes continuaran a Gaza i mantindran l'ofensiva contra Rafah, tot i l'ordre internacional d'aturar-la. La guerra a la franja de Gaza ja suma més de 36.000 morts palestins.
I avui és Corpus Christi, l'ou ja balla a la catedral de Barcelona.
I és que aquest dimecres s'ha beneït l'ou, que aquest any presenta una ornamentació renovada i més lligada a la natura. També ja es pot visitar el Seminari Conciliar de Barcelona per veure l'ou com balla i la catifa floral. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortir de la celebració del Corpus Christi, que culminarà diumenge amb una missa i una processó.
En plan esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hansi Flick ja planifica la propera temporada del Barça.
Sí, primer dia de feina del nou entrenador blaugrana, que ha signat un contracte, recordem, per 2 temporades. Aquesta setmana reuneix amb la direcció esportiva per planificar la nova plantilla.
I en bàsquet, el Barça ha perdut 9-7-7-8 el primer duel de semifinals de la CB contra el Real Madrid.
El poc encert en el triple ha condemnat l'equip de Roger Grimau, que demà té l'oportunitat d'empatar la sèrie, que resoldrà el millor de 5 partits.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem del macrocasament de luxe que ha sortit amb un creuer des d'aquí, des de Barcelona. Després explicarem quins són els municipis d'Espanya amb més bars i restaurants per habitant i acabarem la cara bé escoltant el grup taloner de Taylor Swift, Paramore.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però 4 minuts que passen de les 8. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb la presència d'alguns núvols. Són núvols mig socials que afecten pràcticament tot Catalunya, una miqueta més abundants aquest matí cap a les comarques del Terç Nord. I amb temperatures que ara mateix doncs, són molt semblants a les que tenim ahir a la mateixa hora. 18 graus a Tarragona i també a Barcelona, 17 a Lleida i 16 a Girona. Unes temperatures diurnes que avui baixaran respecte a les d'ahir. Màximes per al centre del dia, que seran una mica càlides, especialment a les comarques de l'interior. Avui els valors més o menys entre els 23 i els 28 graus
9, sense descartar que puguin ser un pèl més altes a punts de les comarques del Pla de Lleida. Però el plat fort d'avui el tindrem sobretot de cara a la tarda, perquè després d'un matí bastant tranquil, a partir de migdia, crescuda de núvols amb força a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que localment poden ser intensos, especialment en aquest sector, i arribarien al llarg de la tarda a totes les comarques de Girona i també del nord de Barcelona. Puntualment arribarien també a la costa, sobretot Costa Brava i nord de la comarca del Maresme. A la resta, nuvolositat variable, entrada de vent del nord per damunt del Cap de Creus i temperatures que avui baixaran respecte a dies anteriors. Aquesta inestabilitat es mostraria també demà a primeres hores al matí a punts de la costa central i també del prelitoral de Barcelona, així com a la tarda a les comarques del nord-est. Les temperatures demà encara seran una mica més baixes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Aquesta hora destaquen cues en un tram de 3 quilòmetres a la C32 entre Mataró i Sant Vicenç de Montalt en direcció Barcelona per la retirada d'un vehicle accidentat. També a la C25 hi ha una avaria sense Sadurní d'Usumor que provoca lentitud en un tram d'un quilòmetre per la presència també de vehicles al voral. A la C31 a Badalona la circulació ja està del tot normalitzada després d'un accident a primera hora d'aquest matí, i a la B30 també destaquen 4 quilòmetres d'aturades intermitents a Barberà cap a Girona, com també a l'AP7 al mateix punt com és habitual. Pel que fa a les retencions habituals a la xarxa bàsica metropolitana, hi ha complicacions a la 2 des de Sant Andreu de la Barca, també la B23 en el mateix punt en direcció Barcelona, i a l'AP7, com dèiem, retenció habitual a Barberà, com també la C58, afluència als punts de Montcada i Sabadell i també a Ripollet cap al nord. A les rondes, molta congestió en els dos sentits de la via, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs mira, porto com 15 minuts amb un estornut que no acaba de sortir. Podria ser que succeís en els propers minuts, mentre estem en directe. Jo ja aviso.
Fixa't.
Ja sé, a casa tenim grans estornudadors.
Sí?
Sí.
Això dels estornuts va per barris, eh?
A casa tenim grans estornudadors, gent que bat rècords, gent que estornuda a una punta de la redacció i et pentina a l'altra punta.
Sí,
una
sí,
cosa
sí,
increïble.
Sí, sí, sí.
Doncs, podria ser, perquè el noto aquí al nas.
Ai, a qui li donem el bon dia avui?
Mira, va, bon dia per una iniciativa que sé que t'agrada molt, Joan, i per unes persones que t'agraden molt. Parlem dels cuiners, els germans Roca, perquè home, arriben els Roca Awards. Han nascut uns nous premis que cerquen de celebrar la unió entre la gastronomia i la literatura, aquesta barreja màgica. Els Roca Awards, organitzats pels germans Roca, evidentment, els cuiners, i també Òscar Broc, Toni García, col·laborador d'aquesta casa, per cert, al Fabricació Pròpia, i Pep Prieto, amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona, inclouen categories a obres publicades, manuscrits inèdits i treballs periodístics.
Serà no entenc, perquè no hi soc jo.
Serà una cosa literària.
No, ah, no, no ho entenc.
No t'han agafat
per no, formar part de l'organització? No m'han trucat.
Home, doncs ho trobo prou. Reivindiquem que Joan Trias formi part d'aquesta barreja màgica entre periodistes i cuiners, si us plau, i així ell serà una mica més feliç. I si ell és feliç, no ens enganyem, tothom som una mica més feliç. Aquests premis tenen com a objectiu principalment promoure i valorar la literatura gastronòmica, tot destacant la riquesa i diversitat de la narrativa culinària en un moment doncs excepcional per al sector. S'estructuren al voltant d'uns quants esdeveniments, a més, i activitats, incloent-hi un sopar temàtic, Joan, anual al celler de Can
no,
Roca,
puc creure.
On els germans Roca acolliran un grup de xefs seleccionats per marcar l'inici de cada convocatòria. Déu-n'hi-do, que és una barreja, no?
Clar,
xefs,
clar.
Periodistes, escriptors. A més, organitzaran un concurs popular de relats curts en català, també en col·laboració amb l'Ajuntament, coincidint amb Sant Jordi, i el relat guanyador serà anunciat durant la gala. Qui sí que et veig participant en un relat de gastronomia, no? No t'ho veries en cor?
Sí, home.
Veritat,
el que calgui.
Per provar.
Només per sopar el celler Can Roca.
Podries fer una versió de l'acudit que explicaves abans?
Sí.
Perquè té a veure també amb
sí,
menjar
sí,
italià.
Sí, sí, sí.
No?
Totalment.
Amb pasta.
Sí.
Bé, tot s'anà molt bé en aquesta notícia. Amics oients, lligueu temes i a veure si arribeu a la conclusió.
Sí, sí, sí.
Bon dia,
germans. Fica't un acudit de rigatone.
El carretero diu, para, sí, que acabaràs dient la paraula.
Freneu.
Ah, és una pasta, com els macarrons.
Sí.
Bueno. En fi, ja està. Bon dia, Germans Roca i companyia.
Sempre. Qui necessita vitamines aquest matí?
A veure, un altre cop, el cantautor i aspirant a president de l'ANC, el bo de Lluís Llach.
Que poca força que tinc. Tants de cops l'he malmenada. La vull tota per demà.
I ara què
recordem? Recordem que ens explicava Alma Giró dilluns que el cantautor va ser el candidat més votat a les eleccions d'aquesta entitat, de l'ANC, i és el favorit per convertir-se en president.
Però el Llach mai està votat, sinó que està votat.
Sí, sí, amb la... Que quedi clar, eh? Però el bloqueig al ple de la setmana passada per part d'una minoria contrària a la seva candidatura va impedir la seva presidència, o Campos de Soledad, Mustios Collados. Aquest dissabte hi ha un nou ple on espera poder obtenir els vots necessaris per arribar a la presidència, però la cosa és que la notícia, la novetat, l'actualització... Aquí ve la novetat. Lluís Llach va Ai. Abonar totes les quotes de soci de l'ANC
sí.
fora de termini...
No.
L'havia passat, se li havia passat. Per poder optar a la presidència d'aquesta entitat, segons ha avançat el diari Ara i es fan ressò diversos mitjans. Allò que et despistes, saps? Tens el cap en moltes coses i dius, ai, és una entitat que jo m'estimo molt, vull ser president, però no pago les quotes. Mira, se m'ha oblidat. Després ho has de pagar tot de... Després ho has de pagar tot de cop. I aquí no li ha passat això amb l'aigua o el gas, no? Que de sobte has de pagar 400 euros. Bueno, doncs al Llach li ha passat amb l'ANC. Per tant, amb el reglament a la mà, Llach hauria hagut de quedar fora de la cursa electoral perquè no estava al corrent del pagament de les quotes, i això invalida qualsevol membre de l'entitat per optar al secretariat nacional. De moment, Llach ha declinat fer declaracions al respecte fins que no acabi el procés electoral. En fi,
però ell
ara ja està pagat.
Pot continuar sent... optar a la presidència o no?
Sí, perquè ja ha pagat. Sí, actualitzat,
ja
actualitzat.
Ara ha posat el marcador.
És com,
no?
És com els veïns de l'Escala, allò que hi ha una derrama, et miren malament fins que de sobte
sí,
pagues
sí.
I tornen a haver converses i mirades agradables.
I si els veïns de l'Escala et miren malament...
Estàs fotudíssim.
A l'ANC...
Bueno, a l'ANC et persegueixen amb un garrot.
En fi. Sí, sí. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, mirem cap a Madrid, mirem cap als veïns del Bernabéu.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés y alfombrarte con claveles...
Emperatriz de Lavapiés, eh?
Home,
com d'aquí.
Que mínim.
Títol...
És un títol que podria tenir moltes persones, però que en aquests dies el té Taylor Swift, no? Directament.
Emperador de Chueca.
O de Vallecas, o de Vallecas. El nou Bernabéu, eh? Parlem del nou Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, de les forces del mal, apuntava a ser un estadi doncs, molt il·lusionant per al madridisme, però d'ençà que s'han acabat les obres s'ha acostumat a ser notícies per les incomoditats que provoca. Els qui estan maleint l'existència del Coliseum Blanc són els veïns que viuen al voltant i que han creat inclús una plataforma per posar fi al malestar que genera la mala insonorització de l'estadi. No es deixa descansar, especialment en la seva versió sala de concerts.
Clar.
Ara està efervescent, perquè s'acaba la Lliga, i tenen molts concerts. A banda de partits de futbol, ja sabem que el Bernabéu també s'hi fan aquests espectacles musicals, com el d'ahir de Taylor Swift. En aquest sentit, en les últimes setmanes hi ha hagut molta tensió entre l'acústica de l'estadi quan se celebren aquests esdeveniments. Sí que és cert que...
Clar,
sí,
clar.
Has vist vídeos d'aquests que fan vampirics?
No.
Pues hi ha uns quants que són molt impactants perquè estan gravant amb el mòbil, tu ja sents la vibració de l'estadi molt fort i quan obren la finestra... Està tancada la finestra. Quan l'obren, és com si...
Estàs dins del concert,
és com si estiguessis allà. És prou...
Però igual fan concerts al Camp Nou...
També es nota.
Sí, sí, no?
També, home, clar, els veïns ho deuen notar, evidentment. Sí, sí. Tot el que l'Ajuntament de Madrid encapçalat, ja sabem, pel nostre estimat i mai ben ponderat José Luis Martínez Almeida del Partit Popular, ha confirmat que sancionarà tots els promotors dels grans concerts que s'han fet fins ara al nou Estadi Santiago Bernabéu per incomplir aquests nivells de soroll establerts a la normativa. M'imagino que a Florentino no li dirà res, perquè s'arrisca que li doni i saps allà al cap, com
sí, sí,
pot
sí.
ser habitual. En fi, Ai, Joan.
Digue'm.
Mira, parlant de Taylor Swift, clar, ahir va ser el primer concert
d'aquesta
diva. També moltes adolescents allà, molts cops acompanyats de la família. I ja saps que es venen molts productes de merchandatge. Sí. Molts productes.
Per tant, les entrades, jo no ho sabia, eh?
Com?
Les entrades anaven dels 200 als 500 euros.
Sí, sí, és que avui parlarem, durant el matí parlarem d'aquesta circumstància.
Val, val, val.
Ara parlem d'adolescents, famílies i merchandatge de Taylor Swift.
Val.
No tothom està content, eh? Et porto un testimoni d'una mare que opina dels productes que ven Taylor Swift, pura saviesa materna.
Dos sudaderas, dos botellas, un poste. Nos hemos dejado ahí el sueldo el mes. 80 pavazos con mal rematada. O sea, ya lo podían poner un poquito más baratito y mejor gestión de las entradas. Nos hemos dejado ahí el sueldo el mes.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé un minut que passa d'un quart de nou del matí i avui us comencem explicant a l'informatiu d'aquesta casa que s'aprovarà avui definitivament la llei d'amnistia al Congrés. Un text, recordem, que ha superat 5 mesos de tramitació a les dues cambres i que és el fruit d'una tensa negociació entre el PSOE i els partits independentistes, Júlia.
Sí, les forces que donen suport a la llei són el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu, Podem i BNG, i entre tots sumen 178 diputats, és a dir, dos per sobre dels necessaris perquè prosperi. I un cop aprovada, el rei Felip VI l'haurà de signar i el text es publicarà al BOE perquè entri en vigor, i una vegada tingui llum verda, jutges i tribunals tindran 2 mesos per aplicar-la. Els magistrats tenen, això sí, les seves mans les causes que poden veure's afectades i estudien si han de consultar abans el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De la llei d'amnistia se'n podria beneficiar, per exemple, Carles Puigdemont i més de 370 altres encausats pel procés. Concretament, la llei esborra els delictes comesos entre l'1 de gener del 2012 i el 13 de novembre del 2023. D'altra banda, els delictes que no quedaran coberts per la mesura de gràcia seran les conductes més greus de terrorisme o traïció i els delictes de corrupció si enriquiment personal.
I precisament el govern espanyol encara la votació enmig d'una certa inquietud davant la possibilitat que els jutges trobin maneres d'esquivar la seva aplicació un cop s'aprovi al Congrés.
Fons de l'executiu reconeixien aquesta setmana que bona part de la judicatura s'ha mostrat obertament en contra de l'aposta per la desjudicialització del procés. De fet, el passat mes de novembre fins i tot es van produir algunes concentracions de magistrat a les portes dels jutjats a ciutats com Sevilla o Salamanca. Amb tot, des de l'executiu no preveuen una onada d'interpretacions interessades de la llei que, si res no falla, darrera hora, com dèiem, tirarà endavant amb els vots del PSOE, Sumar i la resta de forces independentistes i sobiranistes.
I, d'altra banda, els socialistes estan convençuts que la justícia europea donarà suport a la llei. Per això carreguen contra Dolors Montserrat, la candidata del Partit Popular a les eleccions europees.
L'encarregat de fer-ho ha estat Paco Aranda, diputat del PSC al Congrés i també portaveu de la Comissió de Justícia. En una entrevista en aquest mateix programa, retreu a Dolors Montserrat que no participés en l'acte que el PP va fer diumenge a Madrid contra la llei d'amnistia.
L'última vegada que ho vaig veure sembla que és la candidata europea, no? I sembla ser que, com que no li deixen parlar en els mítings i no parlar d'Europa, doncs ha de parlar, no?, doncs aquest raca-raca, no?, que tenen, que en qualsevol moment doncs parlen d'aquestes coses, no? Jo crec que Dolors Montserrat està bastant perduda, jo crec que no pinta res, diguem-ne, amb la campanya europea, i ha de treure el cap com sigui. Bueno, estem acostumats a aquest tipus d'estirabots que, haig de dir, que no estan donant molt de resultat al PP.
Aranda espera que els tribunals no obstaculitzin l'aplicació de l'amnistia i defensa que el procés independentista no va ser terrorisme.
Una amnistia que, com dèiem, podria beneficiar més de 400 activistes i manifestants independentistes. Són un terç de tots els que han sigut investigats en algun moment per la justícia espanyola per fets relacionats amb el procés d'independència.
La resta, o ja han quedat absolts, o les seves causes s'han arxivat. En aquest còmput només hi ha persones de la societat civil, és a dir, no es comptabilitzen polítics o membres de l'administració, o aquells que han estat investigats per treballar sota directius de la Generalitat, ajuntaments o els seus responsables. Segons Alerta Solidària, hi ha hagut un total de 1.168 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista, 137 de les quals que ja han estat condemnades. L'entitat ha explicat que posa en marxa un equip tècnic de seguiment de l'aplicació d'aquesta llei per fer-ne també una lectura política sincera, sense discursos triomfalistes forçats.
Per cert, el Tribunal de Comptes ha declarat la finalització del judici contra més d'una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i d'exteriors durant el procés.
La consellera d'Enjudiciament ha dictat una providència per la qual es declaren concloses les actuacions del procediment de reintegrament després de celebrar la vista el novembre passat i d'haver rebut també les últimes setmanes els escrits de conclusions. Ara s'haurà de dictar sentència. La consellera ha traslladat a totes les parts els escrits de conclusions de la resta de demandants perquè tinguin coneixement. Recordem que la Fiscalia demana 3 milions als expresidents de la Generalitat, Artur Mas, també Carles Puigdemont, i a la resta d'exalts càrrecs.
I més qüestions perquè l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que es continuï investigant la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per suposats delictes de tràfic d'influències i corrupció en l'àmbit dels negocis.
Rebutja la petició de la Fiscalia d'arxivar les actuacions, però ordena al jutge que aixequi el secret de sumari, malgrat que admet que algunes de les conclusions que consten a la querella de Manos Limpias semblen inversemblants i que, de fet, tenen caràcter genèric. Els magistrats mantenen viva la investigació i obvien l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que no veu indicis de delicte.
Mentrestant, el Partit Popular acusa Pedro Sánchez de mentir. El president espanyol es va prendre els 5 dies de reflexió quan ja sabia que la justícia investigava Gómez. De fet, la seva dona ja havia anat als jutjats amb el seu advocat.
I el PP ha aprofitat la sessió de control al Congrés per retreure-li el gest al president espanyol. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, justifica les seves crítiques emparant-se en el sumari del cas que revela que Begoña Gómez va ser notificada dels fets just el mateix dia que Pedro Sánchez va enviar la carta a la ciutadania per anunciar que es prenia 5 dies de reflexió.
Señoría, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto?
Per la seva banda, Pedro Sánchez continua defensant que la investigació forma part de l'entramat del PP i Vox per desacreditar-lo públicament i posar-li pals a les rodes durant la legislatura.
Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.
I obrim també plana internacional perquè Israel avisa que la guerra durarà fins a finals d'any com a mínim i manté que les tropes continuaran a Gaza.
I és que un alt càrrec proper a Benjamin Netanyahu ha assegurat que l'ofensiva contra Gaza s'allargarà com a mínim 7 mesos més, això ho ha dit en una entrevista a una ràdio pública del territori. Tot plegat el mateix dia que l'exèrcit israelià ha mantingut els bombardejos i incursions terrestres contra Rafah mentre fa cas omís de acatar l'ordre internacional de frenar l'assalt a aquesta zona. La guerra a la franja de Gaza ja suma més de 36.000 morts palestines. Durant l'entrevista, l'alt càrrec també ha titllat de països hostils a Espanya, Irlanda i Noruega pel reconeixement de Palestina com a estat i ha afegit que no són països amics.
I precisament un dia com avui, que és Corpus Christi, l'ou ja balla a la catedral de Barcelona. L'ornamentació de l'ou, com balla, s'ha renovat aquest any amb un disseny més verd lligat amb la natura, segons la catedral de Barcelona. La decisió segueix la idea de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, que ja va marcar el pessebre nadalenc al claustre de l'edifici.
Amb aquesta proposta més senzilla, feta de branques i flor groga, es vol donar més protagonisme a l'ou, que simbolitza l'Eucaristia. Per primera vegada, també hi ha hagut catifes florals dins del recinte de la Font de Sant Jordi, fetes de planta de flor de colors vermell i blanc als corporatius de la catedral. L'esquema s'ha complementat amb cortines verdes a les columnes del recinte i un faldó verd a la font per reforçar la sensació de frondositat i fertilitat. Qui vulgui visitar l'ou com balla de la catedral s'hi podrà apropar ja a partir d'avui mateix i demà a les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. I dissabte es podrà gaudir de 10 a 2 quarts de 8 del vespre i diumenge de 9 del matí a 2 del migdia.
La benedicció de l'ou com balla d'aquest dimecres al vespre ha donat així el tret de sortida a la celebració, com dèiem, del Corpus Christi a la catedral, que acabarà amb la missa de solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist i la processó amb el Santíssim Sagrament, aquest any amb el lema Jesucrist surt al carrer.
Serà el diumenge 2 de juny a les 6 de la tarda al Pla de la Seu, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després es donarà pas a la tradicional processó amb el Santíssim Sagrament a la custòdia del segle XIV, que reposa sobre el tron del rei del rei Martí Lomà, acompanyada del seguici religiós i popular.
I des d'aquest dimecres i fins dissabte ja es pot visitar el Seminari Conciliar de Barcelona per veure també l'Ocumballa i la catifa floral.
Aquesta tarda, a 6:15, hi haurà un col·loqui dedicat a l'Ocumballa i quan acabi hi haurà un concert a càrrec del Cor Xer. Avui i demà podreu visitar l'edifici de 9 del matí a 8 del vespre i dissabte 1 de juny de 9 a 2:15 del migdia. L'accés és lliure.
8 i gairebé 25 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Seguim en plena política perquè segueixen les converses dels partits catalans per escollir la nova mesa del Parlament. La votació s'ha de fer el 10 de juny. Doncs bé, la CUP té previst reunir-se amb Carles Puigdemont aquesta mateixa setmana. L'objectiu és evitar que el PSC ocupi així la presidència de la Cambra Catalana.
I que la mesa del Parlament, per tant, pugui mantenir aquesta majoria independentista. Però el resultat de les eleccions i l'aritmètica parlamentària a hores d'ara ho fan molt difícil. Declaracions de la cap de llista de la CUP, Laia Estrada, a Catalunya Ràdio, defensant que cal una mesa que accepti tramitar iniciatives relacionades amb el dret a l'autodeterminació.
Miri, estem explorant la possibilitat doncs, d'aconseguir una mesa antirepressiva. Necessitem, per tant, una mesa que defensi els drets dels diputats i diputades, que garanteixi que, si encara hi ha exiliades, doncs aquestes puguin votar i, sobretot, que garanteixi que es pugui parlar absolutament de tot.
Si Junts, Esquerra i la CUP voten el mateix candidat, el PSC no tindria la presència de la cambra, menys que aconseguís el suport del Partit Popular. Davant d'això, el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, demana respecte pels resultats.
I aquelles formacions polítiques que no tinguin aquest respecte al que van manifestar els ciutadans a les urnes, que vulguin bloquejar, que vulguin destorbar, que vulguin embobicar les coses, crec que s'equivoquen. Crec que s'equivoquen.
El PSC fins ara ha dit que cal que la mesa respecti les noves majories que hi haurà al Parlament.
I per la seva banda, Esquerra Republicana separarà les negociacions de la mesa de les converses per la investidura. Els republicans veuen impossible un acord per investir cap president abans del dia 10 de juny.
Fons d'Esquerra no ho veuen viable tenint en compte els ritmes de negociacions de PSC i Junts. Així mateix, Esquerra fixarà les bases de la consulta a la militància en un Consell Nacional el pròxim 15 de juny. Són 5 dies després, volem dir, de constituir la cambra. I aprovarà el reglament de la consulta, que preguntarà sobre una eventual investidura des d'Esquerra. De fet, no tanquen la porta a cap escenari, tampoc el d'una repetició electoral.
I a 10 dies de les eleccions del 9 de juny s'han fet escorcolls policials a les seus de Brussel·les i d'Estrasburg del Parlament Europeu, tot plegat en el marc d'una investigació sobre presumptes ingerències russes a l'Eurocambra.
La Fiscalia Federal belga sospita d'una trama de pagaments a membres del Parlament per fer propaganda del règim de Vladimir Putin. Els escorcolls s'han centrat a les oficines, a les dues seus d'un treballador de la cambra, que algunes informacions assenyalen com a assistent de l'extrema dreta. En un comunicat, el fiscal recorda que la investigació va arrencar l'abril d'aquest any i que també aquest dimecres s'ha escorcollat la residència del treballador al municipi d'Escàrbec.
I a tot això segueixen els actes de campanya per les europees. Doncs bé, la coalició d'Esquerra, Bildu i el BNG, ara Repúbliques, aspira a ser l'alternativa d'esquerres a l'Estat en les eleccions del 9 de juny i demanen el vot als republicans i antifeixistes.
També han reivindicat que són defensors de l'autodeterminació, del món rural i dels treballadors. La candidata d'Esquerra i cap de llista, Diana Riba, ha assegurat que representen la principal alternativa a les polítiques conservadores.
Estos madrileños que están hartos de las políticas de extrema derecha de la señora Ayuso. Ahora Repúblicas es su mejor opción el 9 de mayo. Votar ahora Repúblicas es votar a la única alternativa al establishment que representa PP y PSOE.
Per la seva banda, el candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha denunciat que el Partit Popular i el PSOE tinguin monopolitzada la campanya del 9J parlant d'altres temes que res tenen a veure, diu, amb la Unió Europea.
Estaba escuchando la sesión de control y a mí como ciudadano español me daba vergüenza. Vergüenza que en un contexto de preelectoral o electoral previo al 9 de junio, donde a partir del día se va a decidir el futuro de España dentro de Europa, estemos con asuntos que como siempre llevan el debate político a lo más oscuro, sucio de la política. Es la corrupción, las relaciones, los nombres.
Segons ell, el 10 de juny a Brussel·les no es parlarà ni de Feijó ni de Sánchez, sinó del futur, incloent la competitivitat, la geoestratègia o l'energia, entre altres qüestions. Cañas ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació des de Ceuta, on ha lamentat que el govern espanyol no notifiqués a la comissió que el Marroc no està complint amb els acords que té amb l'Estat sobre la ciutat.
I el candidat dels comuns a les eleccions també europees, Jaume Asens, proposa la instauració d'un salari mínim europeu perquè la precarietat deixi de ser un instrument de competència entre estats.
Així ho ha defensat en una taula rodona celebrada aquest dimecres a la seu dels comuns, on ha subratllat que la mesura evitaria que cap més treballador català hagi d'emigrar per buscar salaris més dignes. Al mateix temps, el cap de llista ha apostat per reduir la jornada laboral.
La reducció de la jornada laboral a 32 hores. El temps és llibertat. Això ja ho deia Aristòtil. Si un ciutadà té temps, és lliure. I necessitem que els ciutadans siguin lliures. Per què? Perquè es puguin organitzar, perquè es puguin cuidar més a ells i a les seves famílies.
I en aquest bloc de les eleccions europees ja sabeu que cada dia analitzem el programa electoral d'un partit diferent. Avui posem la mirada en el punt de Junts per Catalunya. Judit Casellas, molt bon dia.
Bon dia. Junts aposta per reivindicar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, per seguir treballant perquè el català sigui oficial a Europa i perquè es prohibeixin programes d'espionatge com Pegasus. També posa entre les seves prioritats la construcció del corredor mediterrani i impulsar el pacte verd europeu, però assegurant que els costos de les polítiques ambientals es reparteixen d'una manera socialment justa i que un 2% del producte interior brut de la Unió Europea es destina a aquesta finalitat. A més, vol que hi hagi una normativa europea estricta que no permeti importar productes procedents d'estats que no respecten els drets humans i que la política exterior de la Unió Europea estigui al servei del dret internacional. El partit també pensa que el pacte migratori és positiu per Catalunya perquè està al límit de la seva acollida de refugiats, però rebutja aquells punts que suposen un risc per a la protecció real dels drets humans dels immigrants. A l'últim parla de combatre tota forma de discriminació i millorar els drets de les dones i de les persones LGTBI.
Gràcies, Judit. I deixem els comicis europeus i avancem amb més temes. Revolta Pagesa i la Unió d'Associacions del Sector Primari Independent preveuen tallar la frontera amb 8 punts diferents el proper dilluns 3 de juny. Tot plegat per protestar per les condicions del sector agrícola i exigir mesures a les autoritats nacionals i europees.
Preveuen interrompre el trànsit des de les 10 del matí fins la mateixa hora del dia següent a Irun, Canfranc, Sallent de Gallego, a Osca, Usós, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Colleres i la Jonquera. Les organitzacions agrícoles defensen que serà un dia històric on reclamaran més control dels productes importats, així com també donar prioritat als productes locals i una reducció fiscal a l'ús d'energies per la producció d'aliments.
Atenció, però, perquè Unió de Pagesos ja ha anunciat que no anirà aquest tall dels passos fronterers.
Sí, el sindicat que té representació majoritària a Catalunya assegura que no és legítim mobilitzar-se en plena campanya electoral i aposten per altres mesures que ajudin a resoldre la situació que actualment viu la pagesia. I una d'elles, per exemple, passa per un acord de col·laboració amb l'organització sindicalista de la Catalunya Nord. Les dues formacions han signat un acord on exigeixen a la Unió Europea que aposti per un model de pagesia familiar en comptes de defensar l'agroindústria. Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, concreta les principals demandes que fan.
Nosaltres, la pagesia és una banda i l'altra de la frontera dels Pirineus, demanem un canvi en les polítiques agràries per un model econòmic que ens permeti a l'agricultura viure amb dignitat a la nostra feina, per un model productiu que ens permeti alimentar els nostres conciutadans amb productes de qualitat, per unes zones rurals dinàmiques i acollidores, per una agricultura que redueixi l'impacte sobre el clima.
I compte també aquells que sigueu clients d'Iberdrola, compte sempre, però compte ara també perquè la companyia elèctrica ha reconegut aquest dimecres haver patit un ciberatac que ha deixat al descobert les dades de prop de 600.000 clients.
La incursió no autoritzada es va produir entre els dies 5 i 7 de maig, dia en què la companyia va posar aquest assumpte en mans de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Iberdrola ja va patir un important ciberatac. Va ser el març del 2022, quan va quedar al descobert les dades d'1,3 milions de clients.
I en l'àmbit sanitari, els metges avisen que l'esmalt de gel que es fa servir a les ungles postisses està provocant un augment de les lesions. La majoria de casos són per al·lèrgia a la pell, lesions provocades pels aparells de raigs violats que es fan servir per assecar-les o per problemes a l'hora de moure els dits.
Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària alerten que portar aquest tipus d'ungles també provoca que sigui molt més difícil detectar algunes malalties. Ho avisa el dermatòleg Xavi Lázaro en una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel. El metge de família explica que això passa pel producte que es fa servir per fabricar precisament aquestes ungles.
Als anys 50, aquests gels s'utilitzen una mica també en productes com l'acrilat i derivats, com el metacrilat. I aquest acrilat el que fa és reaccions adverses, amb sagnats, amb dolor, i ens dificulta la nostra feina, per exemple, a l'hora de valorar, per exemple, una saturació d'oxigen, que ho fem servir amb el pulsioxímetre, i llavors hi ha moltes malalties que podem infradiagnosticar.
Un producte que també provoca que les persones que es posen ungles postisses puguin perdre la pell que toca amb l'ungle. I a les situacions més greus s'han detectat asma i reaccions al·lèrgiques i també irritacions, sobretot als ulls. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària diu que portar ungles amb esmalt de gel s'està popularitzant per la publicitat que es fa a les xarxes socials i pel paper també dels creadors de contingut.
I el Port de Barcelona ha posat en marxa una ordenança per reduir l'impacte ambiental dels vaixells que atraquen a les instal·lacions i que consistirà en un control més eficient dels vessaments a l'aigua i de les emissions a l'atmosfera de fums negres durant les maniobres d'entrada i sortida.
El Consell d'Administració del Port ha estat informat aquest dimecres de la nova ordenança i el seu president, Lluís Salvador, ha destacat que és molt més exigent que la normativa ambiental vigent i que això el situa a l'avantguarda dels ports mundials.
I més coses, perquè a Barcelona l'any passat es van robar més de 2.500 motos, o el que és el mateix, 7 al dia. I de mitjanes només se'n recuperen 3, una xifra que els Mossos volen fer créixer amb un operatiu especial que en un sol dia va trobar 16 motos robades. En té més detalls, Pau Massip.
A Barcelona hi ha dos tipus de lladres de motos. Els oportunistes, que aprofiten un descuit del propietari per emportar-se el vehicle amb les claus posades, normalment les fan servir per cometre altres delictes, com estrebades o robatoris ràpids en botigues, i les deixen abandonades quan se'n cansen. I després hi ha els grups organitzats, que van amb furgonetes i carreguen les motos per vendre-les senceres o per peces. Davant d'aquests casos, el sotsinspector Jordi Almendros fa aquest avís als que es vulguin comprar una moto.
Ho faci per un canal oficial. Un concessionari, per exemple, de motos, si ha de comprar una motocicleta per una pàgina de web de segona mà o una de les aplicacions que hi ha, implica uns riscos. Llavors, fins que no fa un el canvi de papers amb la Direcció General de Trànsit, no es comprova si realment consta sostreta o no. I ahí hi ha el problema, per fer aquesta transacció fora d'un canal oficial.
Els lladres acostumen a actuar al voltant dels hospitals o de les estacions de tren, on les motos estan moltes hores aparcades. De les 16 motos recuperades, la majoria estaven aparcades pel carrer i les patrulles les van identificar revisant les matrícules, un sistema que els Mossos volen que s'implanti. Però un parell les van trobar fent controls. Per això preveuen fer un altre macrooperatiu els propers mesos, que tornarà a incloure inspeccions a tallers de reparació.
Gràcies, Pau. I els Mossos han detingut un home per l'incendi que dimarts va cremar gairebé 90 hectàrees a Tortosa. El foc va començar per una crema de branques que es va descontrolar.
El detingut, que té 43 anys, treballa per al propietari d'una finca de la zona. Quan va veure que se li descontrolava la crema d'olivera que estava fent, va fugir del lloc en bicicleta. Tot i disposar del permís per fer la crema, el treballador no va prendre les mesures de prevenció necessàries. Els Mossos, que preveia la fugida dels sospitós, l'investiguen per un suposat delicte d'incendi forestal.
I els Mossos han detingut 6 persones en un operatiu contra una banda de lladres especialitzada en cometre robatoris violents a l'autopista. El grup feia servir cotxes robats per assaltar les víctimes. El cas va arrencar l'octubre després que els lladres comentessin un robatori violent a la P7 a Tarragona.
La policia catalana va desplegar més d'un centenar d'agents per escorcollar 6 locals de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet i Cerdanyola del Vallès. 4 dels detinguts formen part de l'organització. Una altra va ser detinguda per trencament de condemna. Una altra tenia procediment judicial pendent. I, a més, també hi havia implicada una 7a persona que actualment ja ha ingressat a presó. Durant els escorcolls, els Mossos van trobar alguns objectes que els lladres haurien robat durant els assalts que la policia investiga.
I anem cap a Badalona, on la justícia confirma que l'home que van trobar mort dimarts en un incendi a casa seva estava sent investigat per l'assassinat i l'esquarterament d'un altre home. A més, els Mossos d'Esquadra estan investigant si es tracta d'un incendi accidental o provocat.
Per tant, es confirma la hipòtesi que relaciona el cadàver que van trobar els bombers a l'incendi d'un àtic del carrer Granada de Badalona amb el crim d'un home de Vic que va acabar, com dèiem, esquarterat. El cap el van trobar uns excursionistes a la muntanya de Can Ruti a principis del mes de març, mentre que el cos el van descobrir els Mossos Mossos d'Esquadra al barri de Gràcia de Barcelona una setmana després. Les dues causes estan actualment sota secret de sumari. A més, els Mossos també investiguen si el foc del pis de Badalona va ser provocat per la mateixa víctima, per una altra persona, o bé va ser un accident.
I encara el jutjat del contenciós administratiu número 15 de Barcelona dona per bona la sanció imposada per la Universitat Autònoma a un professor de filologia hispànica per abús d'autoritat.
L'afectat hi va presentar recurs, però s'ha desestimat. Els fets es remunten a fa poc més d'un any, quan la universitat el va suspendre de sou i feina durant 14 mesos, un període que ha expirat ara fa pocs dies. La sanció va entrar en vigor el 20 de març de l'any passat i s'ha complert aquest passat dia 20. El que queda de curs, però el professor no té docència assignada i des de la universitat es treballa amb la comunitat educativa per preparar el seu retorn a les aules a partir del pròxim curs.
L'Audiència de Barcelona condemna a presó permanent revisable la dona que va matar la seva filla de 4 anys. El tribunal confirma la màxima pena que li demanaven tant el fiscal com el pare de la nena i exmarit de l'acusada.
Tant els magistrats com el jurat popular consideren que la dona és culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria a menor de 16 anys, cosa que comporta la major pena possible. A més, el tribunal ha descartat d'aplicar l'atenuant de col·laboració amb la justícia, que sí va admetre, en aquest cas, el jurat popular. Els magistrats també demanen obrir un procediment contra la dona per maltractar psicològicament el pare de la nena i també la seva exparella. Un cas que haurà d'assumir el jutjat de Sant Feliu de Llobregat, precisament el Sergio, el pare de la nena, ha agraït en una carta adreçada a la filla que les mentides no hagin tingut cabuda en aquesta sentència.
I en plena cultural, el Primavera Sauna ha obert portes aquest dimecres amb la jornada de concerts gratuïts.
Maria Jaume ha estat l'encarregada d'encetar l'edició 2024 al Fòrum, on ja ha presentat el seu tercer disc, Nostalgia Airlines, que transita cap a un territori pop més electrònic que anys anteriors. La mallorquina ha rubricat així els primers compassos d'un festival que des d'aquest dimecres i fins diumenge vinent acollirà 263 shows en 15 escenaris diferents. Altres concerts d'aquesta jornada eren el de Fènix i les Estela Mari.
Gràcies, Júlio. Fins ara.
Fins ara.
41 minuts que passen de les 8 del matí. Plana Esportiva.
La caravana.
Plana Esportiva, Xavi Toscano, què tal?
Què tal? Bon dia.
Plana Esportiva. Hansi Flick sí. Ja és oficialment nou entrenador blaugrana. L'Alemany ha signat per dues temporades fins al juny del 2026.
I les primeres paraules del tècnic han estat d'agraïment cap al club i ha afirmat que es tracta d'un somni poder entrenar al Barça. També ha reconegut estar feliç per començar així el seu primer projecte fora d'Alemanya. Pel que fa a la seva filosofia i manera de treballar, ha destacat que els dos elements que el caracteritzen i que comparteix amb el Barça són la possessió de pilota i el futbol ofensiu. La presentació oficial de Flick serà el mes de juliol a les portes dels primers partits de pretemporada. De fet, el primer partit que Flick dirigirà serà durant la gira pels Estats Units que farà el club de pretemporada i serà contra el Manchester City de Pep Guardiola el dia 30 de juliol.
I mentrestant a Madrid, preocupació pel porter Andrei Lunin, que pateix una grip quan només queden dos dies perquè es disputi la final de la Champions contra el Borussia Dortmund.
Sí, el jugador s'entrena aquests dies al marge dels seus companys i de fet podria viatjar més tard amb la resta de l'expedició per evitar contagis a la resta de la plantilla. La plantilla blanca està previst que arribi a Londres aquesta tarda, mentre que Lunin podria desplaçar-se a la capital anglesa el mateix dia de partit, és a dir, dissabte. Davant d'aquesta delicada situació, Courtois ja ha recuperat de la lesió que l'ha deixat sense jugar tota la temporada. Té tots els números de poder jugar com a titular a aquesta final de Champions.
I aquesta nit s'ha resolt la Conference League, que ha guanyat l'Olympiacos.
Victòria de l'equip grec peruà 0 davant la Fiorentina. El conjunt, que entrena l'espanyol José Luis Mendilibar, es converteix així en el primer equip de Grècia en guanyar una competició europea de futbol.
Estic satisfet. No és fàcil afrontar un partit sense entrenament, sense tenir la sensació de poder treballar tàctic.
I encara en futbol, l'amistós de la selecció catalana contra el Panamà acaba amb empat a 2.
El combinat català entrenat per Gerard López avançava amb un gol de Ferran Juglà, però ràpidament la selecció del Panamà donava la volta al marcador amb els gols d'Eric Davids i Freddy Góndola. Al descans hi arribava amb el resultat 2-2 i a la represa Carles Alanyà trigava ben poc per marcar el 2-2 definitiu que tornava a les taules al marcador. El seleccionador català, ara sí que l'escoltarem, feia aquesta valoració del partit un cop finalitzat.
Estic satisfet. No és fàcil afrontar un partit sense entrenament, sense tenir la sensació de poder treballar tàcticament, però els jugadors són intel·ligents i bueno, hem començat bé amb el gol, s'ha igualat més el partit i ells han estat millor en l'últim tram de la primera meitat i en la segona part ens ha anat bé l'empat ràpid, com com per tenir una mica més de tranquil·litat, de confiança, i crec que hem estat millor la segona part.
Amb aquest empat posa fi a una ratxa de dues victòries seguides de la selecció catalana en partits amistosos.
I en bàsquet, el Barça ha perdut 9-7-7-8 el primer duel de semifinals de la CB contra un Real Madrid que agafa avantatge a la sèrie.
L'equip de Roger Grimau ha repetit els errors habituals que arrossega durant tota la temporada, on en els partits fora de casa tenen un pitjor rendiment i que no estan encertats de cara al triple. Per contra, el Real Madrid ha saltat a la pista amb més ganes i concentració que el Barça i ha dominat de principi a fi els blaugranes. Frustració del tècnic Roger Grimau al final del partit.
Cuando quieres y no puedes en algún momento determinado el partido, pues te genera esta sensación, pero ya te digo, es momento de salir de aquí, cenar y resetear, como decía, con tu compañero y mañana afrontar el día con la máxima ambición posible para preparar el partido, el segundo partido.
Ara els blancs afrontaran amb l'1-0 a favor al segon partit de la sèrie, que recordem es resol al millor de 5 duels. El partit es juga demà divendres.
I d'altra banda, el fins ara tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, deixa l'equip després de 5 temporades.
El tècnic marxa al València Bàsquet, amb qui firmarà per una temporada. 7 anys després, Pedro Martínez torna a l'equip que amb qui es va coronar campió de Lliga l'any 2017. Amb aquesta sortida arrenca doncs la reestructuració completa que s'espera aquest estiu al Baxi Manresa, amb canvi d'entrenador i múltiples altes i baixes de jugadors. El conjunt ja treballa des de fa temps per trobar un substitut a Pedro Martínez i s'espera que en els propers dies ja es pugui anunciar qui serà el nou entrenador.
I en tenis, Carlos Alcaraz ja és a tercera ronda del Roland Garros després d'imposar-se en 4 sets al neerlandès Jesper De Jong.
De Jong, que es presentava com un rival assequible en ocupar el número 176 del rànquing ATP, però el murcià havia de suar més del compte per endur-se la victòria. Quan ha tingut el partit controlat en haver-se adjudicat els dos primers sets, 6-3 i 6-4, l'espanyol es desconnectava del partit i un reguitzell d'errors no forçats han fet que perdés el tercer set per 6-2. Finalment, però, aconseguia pujar al seu nivell i endur-se l'últim set i definitiu 6-2 en un partit que s'ha allargat, atenció, més de 3 hores.
I ara sí, finalment, en futbol sala, partit transcendental pel Barça aquesta nit contra el Manzanares. Els blaugranes només els val guanyar per poder classificar-se per les semifinals de la Lliga.
L'equip que entrena Jesús Velasco, que havia guanyat el primer partit de l'eliminatòria, no va saber sentenciar el segon duel a la pista rival la setmana passada, forçant així un tercer duel decisiu que es juga al Palau. L'equip confia en el factor pista a favor per poder endur-se aquesta victòria i el bitllet per unes semifinals que l'enfrontarien al Cartagena, que ha eliminat l'Inter per la via ràpida amb un global de la sèrie de 2-0.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i mig que passa de 9:45 del matí. És dia d'amnistia. Anem a l'entrevista. Us ho explicàvem, avui està previst que el Congrés dels Diputats aprovi la llei d'amnistia que ha de posar fi als judicis i a les investigacions contra els polítics que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre o la consulta del 9 de novembre. També s'ha d'acabar la persecució contra els manifestants i activistes independentistes que en algun moment durant els últims anys han sortit al carrer per manifestar-se contra les sentències o les agressions policials de l'1 d'octubre. La llei s'aprovarà al Congrés després d'estar 2 mesos aturada al Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta. Un bloqueig inútil perquè qui té l'última paraula ara és el Congrés, i aquí el govern del PSOE i els comuns i els seus socis catalans i bascos tenen majoria perquè la llei tiri endavant i entri en vigor. Per saber quins seran els propers moviments, però, que faran els conservadors, avui ens acompanya el diputat del Partit Popular al Congrés i portaveu adjunt dels populars a la Comissió de Justícia a la Cambra Baixa, el senyor Pere Lluís Huguet. Senyor Lluís Huguet, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Senyor Huguet, quin marge tenen per evitar que l'amnistia entri en vigor i s'apliqui?
Bueno, el marge serà la votació. Estic allà a les portes de l'hemicicle i el que farem és votar nosaltres en contra i si la majoria dona que s'aprovarà, doncs tindrà una llei que s'aprovarà. Però és que inicia una altra fase d'un recorregut que jo crec que serà llarg.
Li pregunto diferent, eh? Un cop s'aprovi una llei com aquesta, la llei, el Partit Popular, la portarà al Constitucional?
Bueno, decidirem si és un dret que tenim i que 50 diputats la portin al Tribunal Constitucional i és molt probable que presentem el recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal. A partir d'avui s'inicia el procés per interposar els corresponents recursos.
Ja que som a les portes d'unes eleccions europees, deixem preguntar-li si el Tribunal Constitucional creu que la llei és constitucional, seguiran el recorregut mirant cap a Europa?
Bueno, nosaltres no estem legitimats per portar a Europa. Qui està legitimat són els jutges. I ara s'obre un altre procés amb el qual, pues, seran principalment els jutges els que tenen la paraula, a pesar de que el senyor Turull ha dit que avui és un mal dia pels jutges, jo crec que és un bon dia, vull dir, és un bon dia per la democràcia i per l'estat de dret, perquè ara s'obre un altre procés en el qual s'aplicaran les lleis que democràticament ens hem donat. Hi ha unes lleis que preveuen la suspensió de l'aplicació de la llei com a conseqüència de qüestions de constitucionalitat o qüestions de prejudicialitat al Tribunal Europeu de Drets, al Tribunal Europeu de Justícia, i per tant el que farem és aplicar la llei. Sí. I el que faran, com sempre, vostè deia ara a l'entradilla, de que s'acabarà amb la persecució. Escolti, persecució no n'hi ha hagut cap. El que hi ha hagut és aplicació de l'estat de dret, aplicació de la llei i aplicació de les normes democràtiques que els espanyols ens van donar des del 78.
Jo he dit persecució pel següent, i ja que m'ho diu, li puc preguntar ara mateix també. Més de 400 activistes, no em fico ni en polítics ni en funcionaris, eh? Més de 400 activistes implicats en judicis pel tema del procés i per totes aquelles protestes. Protestar, senyor Lluís Huguet, l'aeroport,
és terrorisme. No hi ha ningú amb un judici per protestar. Això és el primer...
Eren manifestacions, senyor Huguet.
No, escolti, vull dir, per protestar en aquest país, des del 78, no es posa ningú en un procediment per protestar. I això és el que primer tenim que tenir en compte. En aquest país es posa algú per fer actes il·legals que són contraris a les normes...
Li pregunto diferent. No era una manifestació el que va passar a l'aeroport del Prat, aquell 2017?
Com?
No era una manifestació el que va passar a l'aeroport del Prat?
Estava legalitzada, tenien permís, van ocupar uns espais públics il·legalment, sí o no? Li pregunto.
No sé, jo no sóc jutge.
No, bueno, pues, no, és que vostè estava fent valoracions i jo també les puc fer.
No en faig cap. Li pregunto si allò era una manifestació o no era una manifestació. No, només li estic preguntant
tenien
això.
Tenien permís per manifestar-se. En aquest país necessites tu comunicar almenys una manifestació. Estaven autoritats per invadir l'aeroport de Barcelona? Estaven autoritzats per entrar a les dependències de l'aeroport de Barcelona? Estaven autoritzats per agredir els Mossos d'Esquadra, que en aquells moments estaven allà. Bueno, escolti'm, vull dir, en aquest país funciona l'estat de dret. Ens agradi o no ens agradi. I, per tant, no hi ha ningú per manifestar-se en un procés penal. Està per incomplir les normes que, repeteixo, els espanyols democràticament ens hem donat.
Dit això, i vostè, que és portaveu adjunt a la Comissió de Justícia, segur, ja li dic ara, que en sap vostè més que jo, en comptes d'una manifestació, allò es pot considerar terrorisme?
Miri,
Exacte.
Escolti, el concepte de terrorisme, hi ha dos conceptes. Una cosa és el concepte, diguéssim, popular de terrorisme, que és un senyor que posa una pistola al cap i mata amb un altre, i un altre és el concepte jurídic de terrorisme. I, curiosament, el concepte jurídic de terrorisme a Espanya no ve perquè les Corts espanyoles decidissin en un moment donat que un acte és terrorisme o no, sinó que ve per una transposició d'una directiva europea que s'ha transposat a tots els països europeus. I aquest concepte és comú a tots els països europeus. I el que defineix com a terrorisme no és el fet de concret, sinó la intencionalitat del fet. Que és el que diu la directiva europea, eh? Vull dir, no és una cosa que s'hagi inventat el Codi Penal espanyol. Mm. Quan jo faig un acte amb la intenció de subvertir l'Estat, això el que fa és qualificar com a terrorisme la directiva europea, que es va traspassar al Codi Penal espanyol. I li repeteixo, una cosa és el concepte jurídic de terrorisme, trencar un vidre amb la intenció de subvertir l'Estat, és terrorisme, m'entén? Perquè ho diu la normativa europea que es va traspassar al Codi Penal espanyol.
Deixem fer-li dues preguntes molt ràpides, perquè sé, primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè sé que ha d'entrar. La primera és que les associacions hi ha hagut associacions de jutges, una, per exemple, és Plataforma Cívica per la Independència Judicial, que han publicat manuals per esquivar l'aplicació de l'amnistia. Què li sembla això?
No sé, no n'he vist cap, li podria valorar si jo de moment no els he vist, que he llegit alguna notícia sobre això.
Val.
No, penso però li dic, els jutges no tenen llibertat també les associacions judicials de fer el que creïn convenient? O és que els jutges tenen limitada aquesta llibertat que vostès demanen per tothom? M'entén?
Vostès i jo?
No, vull dir que a veure si hi ha una associació de jutges que ha fet uns articles sobre com es pot parar... Escolti, si és un delicte, és contrari a la llei, bueno, escolti, ho han fet. I està dintre de l'àmbit de qualsevol associació que Segur que hi ha associacions que expliquen han explicat com aplicar la llei d'amnistia, no? Mm. I això no és cap delicte, no?
I ara sí, per últim, entendrà que avui li pregunti, després de la sessió d'ahir al Congrés dels Diputats, jo sí percebo, si em permet l'opinió en aquest sentit, i ara sí que la dono, sí percebo que la població, hi ha molta gent cansada d'un cert to bronco a les sessions del Congrés dels Diputats, i ahir es va tornar a viure una tensió, com a mínim, verbal, sí, no? Avui la tornarem a veure?
Analitzi qui va portar el to bronco.
No, jo dic que hi ha aquest to bronco, no dic qui el comença o qui no el comença, dic que existeix.
Però,
això.
No és un tema de començar. A veure, una cosa és el debat. Jo crec que des del Partit Popular estem fent un debat dintre els marges de el que és un debat parlamentari. Uh-huh. Ara, qui porta el to bronc i qui porta el fang... Escolti'm, vull dir, penso que només fa falta mirar els vídeos de les sessions de control. És el Partit Socialista, eh? Vull dir, qui insulta, qui està cridant l'atenció, vull dir, amb totes aquestes qüestions... És el Partit Socialista. Nosaltres el que estem és demanant explicacions. I em penso que el fer oposició és precisament demanar explicacions a qui governa. I, per tant, el que estem fent és oposició. I mentre ho fem dintre dels marges de l'ètica parlamentària, escolti'm, és que això està mal fet. O sigui, tenim que callar. El que vol el Partit Socialista és que el Partit Popular calli. No, escolti'm, nosaltres fem oposició. Estem a l'oposició i farem això.
Ara el que faré jo, segur, és callar, perquè sí que estic escoltant els avisos, que vol dir que criden a Pere Lluís Huguet cap a dins de la cambra.
Ens estan cridant.
Pere Lluís Huguet, diputat del Partit Popular al Congrés. Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Què dius?
Doncs contenta d'estar aquí amb vosaltres. És veritat. Fer ràdio és un gust.
Has vist que la Giró avui ve de gala...
Sí, ve de gala de Murcia, que hermosa era.
Mira, jo us ho explicaré. És que avui he entrevistat una persona molt important.
Gala d'amnistia.
M'he vestit per l'ocasió.
Sí, però escolta, és una barreja molt estranya, perquè la part de la jaqueta és molt de gala, però a sota portes una samarreta imperial que podria portar qualsevol obrer a una obra.
No, és vestir formal i informal a la vegada. Oients, porto una camisa de color negre preciosa de flors amb una samarreta sota.
Samarreta imperial.
Vaig guapa perquè ara us explicaré, i elegant i ben vestida, perquè avui l'ocasió s'ho mereix. Després us ho explico. Ara anem a la cara bé.
Jo me n'alegro molt que hi hagi gent que estigui contenta d'estar en aquest programa, perquè hi ha entrevistats que sembla que no. No? Sembla que igual hi ha alguna coseta que no els hi agrada. Joan. Bé, ja està, petit comentari.
No, petit comentari. Hi ha entrevistats que es posen nerviosos perquè avui tenen una sessió que perdran i ja està. Vallès.
Ai.
Què ens expliques avui?
Va. Anem a una altra cosa. Anem a la cara B. Avui vull parlar de casaments.
Ah, mira que bé.
Casaments. Resulta que una quinzena d'avions el dilluns van aterrar a Barcelona per un macrocasament indi de luxe amb més de 800 convidats.
Sense convidats.
Sense convidats, sí, sí. A veure...